Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Minuts al matí, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres de neu a la ciutat. José Fernando Mota, molt bon dia.
Bon dia.
La Marta Sánchez li hagués posat lletra a aquest himne?
Bueno, tots els himnes, aquest himne de l'himne de Riego tenia lletra també. Bueno, de fet, té lletra. I no s'ha de ser també, com la majoria dels himnes, pues, la pàtria, la lluita, és a dir, aquestes coses,
els colors.
Aquestes coses que tenen els himnes. Suposo la lletra seria més maca, perquè està escrita per algun poeta, no per la Marta Sánchez, però si voleu algun dia la posem en lletra. La lucha, la Adalid... Però bueno, és el mateix que tots els himnes patriòtics. Eh? O sigui, aquest representa una època democràtica i l'altre que tenim representar la monarquia, de fet, ja això no sé, em sembla que l'hem parlat algun dia, que l'himne que tenim avui és la Marxa Real, que és l'himne dels Borbons, i és l'himne que li van posar a Espanya quan hi havia monarquia, però quan hi ha hagut república no hi ha hagut aquest himne, o sigui que és un himne monàrquic. Llavors, és l'himne dels vencedors de la Guerra Civil. Llavors, per això hi ha molta gent que, com jo mateix, no té cap carinyo per... Bueno, de fet, jo no tinc cap carinyo per cap himne.
Curt i ras, eh?
Però, bueno, encara menys per aquest, que és dels vencedors de la Guerra Civil.
Bé, jo no sé si en aquesta època que tractem aquí en el Sant Cugat a fons, aprofitant que avui és un dia de neu a la ciutat, hi va haver algun episodi de neu que recordis en els teus estudis?
No, el que sí, per exemple, recorda la gent és l'estiu del 30... Ai, l'estiu, l'hivern del 38, per exemple, la presa de Terol, quan les tropes republicanes van prendre Terol, que va ser un hivern, bueno, sobretot en aquella zona superfred, i que semblava que estaven en la batalla de Stalingrado i no en la de Teruel, no? Però no recordo així tampoc especialment.
Bé, un dels temes que sí que torna a ser notícia, que està d'actualitat, que l'actualitat l'ha recuperat, de fet, és el tema dels refugiats. I precisament els refugiats van tenir el seu espai de protagonisme en aquesta època de la qual ens en ocupem, perquè, bueno, coincidint amb l'inici de la Guerra Civil, doncs aquesta diàspora va provocar que, bueno, que una sèrie de gent arribés fins i tot a Sant Cugat.
Sí, aquest cap de setmana vivíem uns actes en suport al Welcome to Refugees, això i tal, i els refugiats de guerra. I llavors, bueno, vas pensar que és un bon tema recordar que Sant Cugat havia acollit refugiats de guerra. Durant tot el període de la Guerra Civil, a Sant Cugat arribaran fins a mig miler de refugiats d'altres terres espanyoles. Primer començarà amb nens, quan les tropes vagin apropant-se a Madrid, doncs hi ha gent que els nens els enviaran cap a zones més segures. Catalunya, la guerra no arriba fins a finals del 37, principis del 38. Llavors és una zona segura. I després, a mesura que les tropes franquistes vagin avançant per tota la península, doncs també van arribant gent d'altres llocs. Doncs, quan caigui Màlaga, arribarà gent de Màlaga, arribaran nens del País Basc. S'anirà acollint a diferents refugiats. Això és un... Ara, precisament, sembla que era l'arxiu de la Diputació de Barcelona, va fer l'any passat una exposició sobre això, però és un tema desconegut, però que a Catalunya va arribar, va tenir bastanta gent, però ja dic, va ser dels últims llocs on va arribar la guerra, llavors hi havia molta gent d'altres zones refugiada aquí.
M'imagino que acollit sense tants protocols, ni tanta paperassa, ni tants problemes.
No. Els primers que arriben aquí a Sant Cugat són nens de Madrid. La guerra a Madrid arriba molt ràpid, a les portes de Madrid, encara que no entraran a Madrid fins a l'últim moment les tropes franquistes, però al setembre del 36 ja estan a les portes de Madrid. Llavors serà quan, des del PSUC, en solidaritat amb els companys del PC d'allà, portin nens de Madrid cap aquí, per allunyar-los dels bombardejos i de la guerra. Això primer ho feien això a nivell de partits polítics, llavors hi havia la CNT, per exemple, va queixar, que es manipulava, llavors el que va decidir l'Ajuntament és que a partir de llavors ho faria el propi Ajuntament, seria el que portaria els refugiats i la gestió del tema dels refugiats, no? Per exemple, a l'octubre del 36, l'Ajuntament fa un ban, la Comissió de Sanitat i Assistència Social fa un ban i diu: ciutadans, han estat recollits en aquesta vila diversos infants, fills dels germans de Madrid que lluiten contra la reacció i el feixisme, havent-se aprovat així els sentiments humanitaris d'aquesta generosa vila de Pins del Vallès. Recordem que, que a l'octubre havien posat Pins del Vallès a Sant Cugat. En aquest ban, l'Ajuntament el que diu és que necessita diners també per ajudar-los i fa una crida a la població a que aportin diners per mantenir aquests refugiats. Aviat no necessitaran aquestes crides a la població perquè des de la Generalitat s'organitzarà un comitè d'ajut al refugiat i aviat també aquests nens eren recollits a cases de voluntaris, de gent que voluntàriament oferia la seva casa per tenir el nen, i aviat s'aniran centrant en diferents torres. Durant la guerra s'han requisat moltes torres de gent de diners que ha fugit o de, fins i tot algun que ha sigut assassinat. Llavors s'aniran instal·lant en aquestes torres als refugiats. Per exemple, una que és important és la que va ser la colònia Nestlé, li deien. La colònia Nestlé la gestionava Assistència Infantil, que era una obra social que havia nascut al setembre del 34 en la residència internacional de senyoretes, que es deia, de la universitat, i venia de l'Institut d'Acció Social Universitària i Escolar. Aquesta entitat, ja durant la República, havia creat una colònia per nens amb problemes i havia ajudat en els hospitals infantils. I durant la guerra arribarà a tenir 25.000 socis i, per exemple, recaptarà els diners a Ràdio Barcelona fent un programa per recaptar diners per aquesta diguem-ne, ONG d'aquell temps. Doncs aquesta Assistència Infantil, que tenia com a presidenta a Maria Solà de Sellarès, i el director mèdic era el neuropsiquiatre infantil Jeroni de Moragas, que ens sonarà pel nom que té.
Un dels carrers.
No, i el centre aquell que hi ha al costat de l'institut, el Jeroni de Moragas.
També, a Valldoreix.
Doncs aquests seran els que gestionaran quan arribi la guerra. Per exemple, el Comitè Central aquest d'Ajuda al Refugiat de la Generalitat, doncs s'ofereixen per treballar-hi. Busquen algun lloc tranquil on poder posar una colònia per acollir nens de Madrid, i la troben a Sant Cugat. A Sant Cugat es posen amb... Ja tenen una Caldes d'Estrac i ara obriran una aquí a Sant Cugat, a la Torre Rocamora. La Torre Rocamora era una casa, una finca bastant gran que hi havia a Cànoves... Bueno,
Cànoves del Castillo,
bueno,
sí.
El que avui és Avinguda de Gràcia. Sí. Al final, ja quasi a tocar quan començava la rebassada, és una torre que sembla que van tirar als anys 70 o 80, que tenia un jardí enorme i s'estava fent la finca al Santiago Rocamora, que era un empresari tèxtil de Sabadell, estava fent allà la seva gran torre. Amb la guerra va fugir l'empresari i llavors aquesta torre, al començament estava encara en construcció, la va acabar la col·lectivitat de paletes i manobres de Sant Cugat, i amb ajuda també dels treballadors de la tintoreria, de la pelleria, que també estava col·lectivitzada, doncs van posar l'edifici en condicions, i els que es van comprometre a mantenir-la van ser els treballadors de la Nestlé. L'empresa Nestlé, els treballadors van dir, bueno, que la seva aportació durant la guerra seria també mantenir aquesta colònia, i llavors feien aportacions econòmiques i a més aportaven personal per ocupar-se dels nens. Per això es deia la colònia Nestlé.
Però escolta'm una cosa, estàs parlant bàsicament de nens que jo no sé si venien sols o venien acompanyats de les famílies.
No, aquests nens del començament venien sols. Eren nens que les famílies els enviava això perquè no patissin els bombardejos i... També comencen a arribar nens orfes, que els seus pares han mort durant la guerra. Però al començament arribaven nens sols, això, enviats des de Madrid. I aquests nens eren acollits en aquestes colònies, llavors amb personal educatiu. Aquesta de Nestlé tenia nens entre 17 mesos i 12 anys. Arribarà a tenir una quarantena de nens i... Encara que estava treballant des d'abans, serà inaugurada el 7 de març del 37, oficialment, i funcionarà fins al 39. Ja veurem que el 39, amb l'arribada de les tropes franquistes, tot això s'acaba. Doncs aquesta, la colònia Nestlé, és una de les que millor es va organitzar, diguem-ne. Però a part, ja dic, va començar arribant, i aquesta sí que també arribava a la població adulta, perquè ja era gent que fugia de la repressió franquista, de Màlaga, del País Basc i d'Osca. Aquests nens i adults seran allotjats en torres com a Batet, Boada, a Calquitèria, a la Buixada, a Can Cabassa, a la Colònia Oller. Eren torres que havien requisat l'Ajuntament per posar allà els refugiats. Seran més de 200 aquests primers que arribin. A Can Domènec, per exemple, es va instal·lar una altra colònia de nens, en aquest cas de nens bascos, que també, perquè ja per aquestes dates havia caigut el front d'Euskadi i també arriben refugiats bascos. I tot això, clar, per exemple, els d'Euskal els havia portat el POU, el que va portar problemes de nou, perquè es deia que s'havia de centralitzar amb l'Ajuntament i amb els serveis que havia muntat la Generalitat. I, de fet, el juny del 37 l'Ajuntament deia tenir 178 refugiats al seu càrrec. Al novembre arribaran 10 més d'Astúries, que és un altre lloc que ha caigut que en mans franquistes, i la xifra oficial de refugiats a l'any 37 creix del 151 que hi ha al febrer a 430 que comptabilitzen a l'agost. Per mantenir-los econòmicament, la Generalitat donava un préstec a l'Ajuntament per poder mantenir-los. Aquesta llau de gent, diguem, aquests 500, també tenia, hi havia problemes d'indisciplina, no? Perquè hi ha gent que arriben els problemes per menjar, llavors i alguns se'ls té amb algun robatori, perquè la gent, llavors el que decideix l'Ajuntament és que com falten aliments, és difícil aconseguir aliments i falten cuiners, els ofereix als refugiats la possibilitat o de cuinar-se ells mateixos...
Que s'organitzin, vaja.
Sí, o acceptar dues pessetes per dia i persona per alimentar-se. La majoria s'acullen a aquesta solució, però s'havien habilitat uns menjadors populars, diguem-ne, per refugiats, on estava les franciscanes, on està el col·legi de les franciscanes, havien fugit les monges, allà van habilitar un menjador ampli pels refugiats. De fet, molts dels refugiats s'apuntaran a la cooperativa La Unidad Obrera. La cooperativa Unidad Obrera era una cooperativa que existia a Sant Cugat des de l'any 34, que havia fomentat la CNT, sobretot, i el POU, i era una cooperativa que comprava en comú, no? Una cooperativa de compràvem aliments en comú i després els venia més barats, no? Un tipus economat i així. Molts d'aquests s'apuntaran també a la cooperativa. A més, a Sant Cugat neixen dos entitats dedicades directament als refugiats. Una és el Comitè Local del Socors Roig Internacional. Socors Roig Internacional és una organització de l'òrbita comunista a nivell internacional, diu el seu nom, per l'ajuda, en aquest cas es dedica als refugiats, però és per l'ajuda pels que estaven empresonats a Alemanya o a la Itàlia feixista. En aquest cas s'organitza que s'han creat un comitè local que tenia uns 50 socis, la majoria eren dones. Estava presidit per la Leonor Viñerta. La Leonor Viñerta, alguna vegada hem parlat d'ella, era la dona de l'Amadeu Aragay. Amadeu Aragay era el diputat d'Esquerra Republicana i havia estat el líder de la Unió de Rabassaires a nivell de tot Catalunya. La Leonor Viñerta havia sigut una dona feminista, havia participat a l'Ateneu Feminista i també política, o sigui, s'havia implicat en qüestions polítiques, doncs ella serà que encara vivia aquí al poble, serà la presidenta. I com dic, és una entitat propera al PSUC, que fa servir la Unió com a seu. I també els anarquistes organitzen un altre col·lectiu de solidaritat, que és l'agrupació local de Solidaritat Internacional Antifeixista. Solidaritat Internacional Antifeixista era, com venia a ser el mateix, però dirigida per anarquistes. El seu secretari és José García Montiel, que era un home de la CNT de Sant Cugat, i el que es dediquen és a gestionar l'ajuda humanitària que aporten anarquistes d'altres països per organitzar hospitals, dispensaris i per ajudar als refugiats. Aquí a Sant Cugat s'organitzen dues agrupacions locals d'aquestes entitats.
Pel que es veu aquí, cadascú s'organitzava, diguem, el seu sistema, no? Tots fugien del mateix, però en canvi millor no barrejar-se.
Bueno, ja sabeu que a la rereguarda durant la Guerra Civil va haver-hi problemes. Però en aquest cas és que hi havia com un sistema, s'havia anat oficialitzant el sistema de la Generalitat, els que passaven per la Generalitat, que era el que donava els diners i que gestionaven els ajuntaments com a Pins del Vallès. Però a part, pues, aquest de Socors Roig Internacional, pues, eren això, com venia a ser com una ONG comunista, diguem-ne, que recaptava diners a nivell internacional per donar suport a combatents i refugiats aquí. I el mateix per lo de Solidaritat Internacional Antifeixista pel tema dels anarquistes. Pensem que durant la guerra també, per exemple, van ajudar en temes d'hospitals, algunes d'aquestes sectes religioses que estan en contra de la utilització de les armes, doncs també tenien aquí hospitals i tenien, no sé el cas de Sant Cugat, però sí a Catalunya. El problema és que l'Ajuntament cada vegada està més desbordat perquè no pot fer front als diners. La situació està empitjorant a les alçades de l'any 38. Hi ha problemes per aconseguir aliments, hi ha problemes per gestionar tot això. I se l'acudeix una idea que era, pues, els que arribin nous els instal·larem en les cases dels que tinguin familiars desertors. És a dir, a les alçades de l'any 38 ja comença a haver-hi joves que no es presenten quan els criden a files, perquè ja veuen que o bé són d'idees dretanes i no volen participar en l'exèrcit republicà, o bé veuen que s'està perdent la guerra i no volen anar al front. Llavors, diu, pues mira, pues matem dos ocells d'un tret, no? Col·loquem els refugiats i, a més, els hi fem com un càstig a la família perquè el seu fill està amagat o és un desertor. Però, clar, la relació dins de la casa entre un refugiat... Llavors, al final es va desistir perquè, clar, tant els refugiats no volien anar a casa d'algú que es negava, com els que tenien desertors no volien acollir refugiats. Llavors, no...
No era una fórmula massa encertada.
No va ser la millor idea. Llavors, van decidir deixar-lo, això, de banda. I l'Ajuntament insisteix en que no vinguin més refugiats, però aquí continuaran arribant. Per exemple, al novembre del 38 encara s'inaugura una colònia infantil. Aquesta és una colònia que s'inaugura amb diners que arriben d'una publicació anarquista de Nova York. Població anarquista de Nova York, publicada en italià. L'emigració italiana als Estats Units ja coneixem que és molt gran. I la comunitat i els membres anarquistes de la comunitat italiana doncs publicaven una revista a Nova York que es deia La Donata de Rifratari. I aquests decideixen recollir diners per obrir una colònia, concretament a Villa Maria, sobre l'asil de la revolució, on acullen una trentena de nens orfes de guerra. Aquests sí que acullen ja, estem parlant ja de finals del 38, nens que han perdut els pares en els bombardejos aèris o en la guerra, no? durant els atacs. En aquesta estarà, per exemple, com a mestre, l'Eusebi Carbó, que és un pedagog anarquista conegut. I la inauguració, per exemple, veus, la inauguració oficial es va fer el 22 de gener de 1939. Quatre dies després entraven les tropes franquistes a Sant Cugat, és a dir que va ser l'última colònia sí que es va muntar per nens. Però d'aquests refugiats que hem parlat són una minoria amb la llau que arriba a Sant Cugat. A Sant Cugat aquests són refugiats d'altres parts d'Espanya que arriben fugint de la guerra, però a Sant Cugat durant aquest període de 1939 arriba moltíssima gent de Barcelona. Sobretot quan comencen els bombardejos de l'aviació italiana, que sortia des de Mallorca i bombardejava a Barcelona, quan comencen a bombardejar la població civil, doncs molta gent per fugir d'aquests bombardejos se'n va ser... Primer, els que tenien torre, o els que havien mantingut la seva torre a Valdoreig o a la Floresta, doncs decideixen passar a viure a la torre d'aquí, on a Sant Cugat no van arribar a bombardejar mai els avions. I a més, era un poble de pagès, era més fàcil aconseguir menjar que no a Barcelona. Darrere d'aquests vindrà molta gent. De fet, Sant Cugat, que tenia uns 6.000 habitants al 1936, abans de començar la guerra, arribarà a tenir 12.000, és a dir, doblarà la seva població durant la Guerra Civil, entre refugiats de guerra i aquests que arriben de població barcelonina.
Doncs així s'entén la problemàtica, eh? Ja no només per mantenir a tots aquests refugiats que arribaven a la ciutat, sinó també per controlar doncs aquests episodis d'indisciplina que comentaves abans.
Sí, i a més per alimentar tota aquesta gent, perquè clar. De fet, l'Ajuntament de Sant Cugat posa anuncis a La Vanguardia i altres diaris dient que no vingui més població a Sant Cugat, però també hi havia molta gent de Barcelona que venia en el tren a comprar aquí, a comprar en el Mercat Negre, que s'està ja s'està davant la falta d'aliments, doncs, i davant de que això ja vam parlar algun dia, de que el procés revolucionari que havia començat amb molta força i amb molt suport dels pagesos, hi havia pagesos que cada vegada veien la cosa diferent i que també veien la possibilitat de fer diners especulant amb alimentació. Llavors hi havia molta gent que venia de Barcelona en tren a Sant Cugat per comprar pues, fruita o verdura o el que pogués. El mateix Ajuntament de Sant Cugat es veu obligat a posar anuncis dient que no es podran treure i de fet posar controls a l'estació perquè no es tregui menjar, que no sigui de forma legal. I llavors, clar, a més això, hi ha tota la població aquesta, els mig miler de refugiats d'altres parts d'Espanya que han vingut, més tota aquesta allau de població de Barcelona que s'ha quedat a viure durant aquests anys a Sant Cugat. Encara vindrà més gent, perquè a l'octubre del 1937 el govern central trasllada la capital. La capital, quan al setembre del 39, del 36 havien arribat les tropes franquistes a les portes de Madrid, la capital de la República es va traslladar a València. Però a les alçades d'octubre del 37, les tropes franquistes estan prop de València i es trasllada la capital a Barcelona. Que llavors coincidiran a Barcelona la capital de la Generalitat, la capital del govern basc a l'exili i la capital, i la capital de la República, del govern central. Llavors, amb el trasllat de la capital arriben polítics i funcionaris i molts venen a viure a Sant Cugat, precisament perquè és una zona no... Entre ells el mateix president del govern, Juan Negrín, el president del govern, ocuparà a viure a la Casa Bertran. La Casa Bertran és una torre bastant considerable que hi ha a la sortida de Sant Cugat, anant cap a la Rabassada, un d'aquells carrers a mà esquerra. Sembla que ara el lloguen per eventos i sí, no hi viu ningú. Era propietat de Bertran, d'un altre gran empresari que havia fugit, i aquí instal·len el president del govern. Està prop de Barcelona, diguem-ne, perquè per la Rabassada pot arribar ràpid, però lluny de les possibilitats de que sigui bombardejat, perquè ja dic que els bombardejos no van arribar mai a Sant Cugat. Però no només ell. Julio Álvarez del Bayo, ministre d'Estat, s'instal·la a la Torre Elisenda. Indalecio Prieto, ministre de Defensa, s'instal·la a Can Boner. La majoria d'aquesta població que arriba a Barcelona, aquesta gent, s'instal·la a Valdoreix i la Floresta, sobretot, més que al nucli, perquè on hi ha moltes torres per ocupar. Per exemple, si la Floresta i Valdoreix tenien uns 500 habitants abans de la guerra, al gener del 37 ja es comptaven 3.350 persones visquent. Que no totes estaven censades. Hi ha molta gent també que...
Clar, el control de totes aquestes persones devia ser difícil segurament.
Fins i tot també es parla de que s'estaven ja infiltrant la cinquena columna, és a dir, els partidaris de Franco en la rereguarda. Clar, també hi havia gent que era més fàcil amagar-se de la repressió a la rereguarda en una torre de Valdoreix o la Floresta que no a Barcelona, on el coneixia més gent. És a dir, es barreja de tot aquí. Però...
O sigui, que aquestes xifres que tu disposes són les que es controlaven oficialment a través de l'Ajuntament i de l'organització d'aquestes colònies.
Sí, sí. Per exemple, oficialment, a finals del 37 havia 2.841 habitants. Però ja dic que més aviat arribaríem als 12.000 a final de la guerra, de gent que vivia a Sant Cugat, que era doblar la població, que clar, és una cosa bastant bestial per una població de 6.000 habitants, passar en 2 anys i mig a ser el doble de la població, no? Doncs clar, aquesta situació acabarà quan? Pues el gener del 39, quan entren les tropes franquistes, pues, molts dels refugiats aquests van continuar la marxa cap a la frontera francesa. L'altre dia parlaven dels santcugatencs que van anar cap a França fugint de la repressió franquista. Molts d'aquests refugiats van continuar, o si venien de Madrid es van refugiar aquí, van continuar cap a França, o que venien del País Basc i van fugir cap a França i acabarien en els camps de concentració que munten els francesos a l'altra banda, no? A les platges. Altres, per exemple, que els nens bascos, per exemple, van ser embarcats abans que arribin els franquistes cap a la Unió Soviètica. Són d'aquests nens de Rússia, que es diu, no? Els nens de Rússia. Aquests els embarquen cap a la Unió Soviètica. I, en canvi, per exemple, hi ha alguns de Madrid que queden aquí i que se'ls troben els franquistes i els tornaran a Madrid al juny del 39. Encara estaran per aquí fins al juny del 39 amb aquests nens. Que seran d'això, tornats en un enviament cap a Madrid, no? Bueno, aquest era el gran moviment de solidaritat que va, amb els seus problemes, com tots els moviments de solidaritat que va haver-hi a Sant Cugat, no? Quan Sant Cugat acollia refugiats, no? Pensem ara en la situació, la mateixa, la gent que arriba ara també són refugiats de guerra, que fugen de la guerra, són orfes de guerra, pues aquí, clar, venen d'uns altres països, és diferent, però bueno, pels santcugatencs també era un impacte, perquè pensem que en aquells anys això, veure com creix la... Que no és que estiguin acollint 50 o 100, sinó que...
Jo m'imagino en aquests moments la ciutat seria incapaç de doblar la població, com va passar en aquell moment, entre altres coses, perquè les dificultats per acollir-los són bastant més que les que es podien trobar en aquells moments quan la gestió es feia més ràpidament i més fàcilment.
Sí, però pensem que és en un moment de guerra, o sigui, enmig d'una guerra, i tenim que improvisar. No és com ara que tenies la perspectiva de lo que estava passant i lo que podia passar. No estàs en temps de guerra amb lo que te pots dedicar a recursos i tal, sinó tot aquest moment de solidaritat a Sant Cugat o a Catalunya de refugiats es fa en un moment de guerra, és a dir, que tu també tens problemes en què estàs enviant gent teva també al front, i en un moment en què s'ha d'improvisar sobre la marxa, perquè això et veu com una allau. És a dir, la guerra comença el 19 de juliol del 36 aquí, i al setembre estàs ja rebent nens de Madrid. Pensem que també existia una tradició anterior, que per això també l'organitza moltes vegades els sindicats, aquesta primera gent que acullen, perquè per exemple, havia hagut casos de vagues importants a Madrid o a Saragossa, i llavors una forma de solidaritat que feien els obrers era, pues, ens portem els nens d'aquests treballadors en vaga, els portem a Barcelona i els alimentem nosaltres, i almenys el vaguista només s'ha de preocupar d'alimentar ell i la seva dona, i almenys els nens, mentre duri la vaga, els alimenten els seus companys,
no pateixen,
els seus companys de Barcelona. I tal. Això és un nivell de solidaritat que avui ens semblaria una cosa, però que existia. És a dir, hi havia hagut una vaga important de la construcció a Saragossa i van portar com a 400 o 500 nens a Barcelona fins que hi va acabar la vaga de la construcció per alimentar-los, perquè clar, les vagues en aquell moment, pues, si no treballaves no cobraves, no hi havia assegurances ni res, llavors era una vaga que es va allargar molt i que portava molt, molt de temps. No? Llavors, clar, ja existia, diguem-ne, una xarxa a nivell sindical de coses que s'havien fet. Però la resta es va improvisar i la Generalitat va tenir que muntar aquest comitè d'ajuda als refugiats ràpidament i es van esmerçar recursos. Vull dir que, si hi ha voluntat, les coses es poden fer.
Doncs no direm res més, perquè això ha quedat ja perfecte per tancar. Interessant el capítol d'avui que hem dedicat als refugiats i aquest augment de la població que va tenir Sant Cugat amb l'inici de la Guerra Civil a l'Estat espanyol. I perquè veieu que la història és cíclica, diuen, oi que sí? I que hi ha capítols que es tornen a repetir, cadascú amb les seves circumstàncies.
Algú diu que que la tragèdia es repeteix després com a tragicomèdia, però bueno, no soc dels que creu que la història és cíclica, sinó que dels que creu que haurien d'aprendre de la història. I, per exemple, aquest capítol dels refugiats ens podria ajudar podríem aprendre allò de com es poden fer coses bé, allò per solidaritzar-se amb gent que està patint, no?
Molt bé, José Fernando, t'esperem d'aquí unes setmanetes per continuar repassant la història de la nostra ciutat en la República, la guerra i el franquisme, que és el que fem en aquesta secció.
Aquí estarem, suposo. Gràcies. Que sense neu, però que sempre és maco de veure, no de patir-la.
No, esperem que arribi el bon temps i amb la primavera continuarem parlant.
Molt bé.
Gràcies i bon dia.